Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. La setmana passada va tenir molt protagonisme al futbol i avui, en canvi, centrarem bona part del programa en el bàsquet. Parlarem amb els dos tècnics dels dos representants de la ciutat a la tercera FEB, Sevi l'Hospitalet i Tecla Sala. I també analitzarem l'estrena del nou projecte de bàsquet femení de la ciutat, l'Espanyol Joventut l'Hospitalet. Abans, però, repassem la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de setembre. L'Hospi suma 6 de 6 a les dues primeres jornades de la tercera federació. A Mollerussa, victòria de caràcter del conjunt de Cristian Gómez amb gols de Pol Ballesteros i Flavio Ribeiro. L'Hospi és co-líder. L'Hospitalet d'Esport inicia la Lliga amb victòria davant el Canet en un duel molt petit. S'inicia d'aquesta forma el projecte del nou tècnic, José Ibáñez. La S celebra la novena edició del torneig femení de Waterpolo Memorial Agustín Martínez. Bon paper de les anfitriones, quartes classificades. I comencem parlant de futbol, comencem amb l'Hospi, com sempre, i saludem el nostre analista del centre d'esport Hospitalet, el company Ferran Alcocer. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs victòria de l'Hospi, dues de dues. Home, mai està de més començar amb 6 de 6 una lliga, qualsevol lliga, qualsevol esport, començar amb 2 de 2, sempre és positiu.
Sí, a més dels 6 punts és clau aquesta victòria per mantenir el caràcter competitiu i guanyador que va mostrar ja la primera jornada de la competició. A lo millor no són les victòries més clares de la història de l'Hospi, perquè és una 97, una altra per la mínima fora de casa, però són aquests tipus de punts que quan arribes a final de temporada es noten.
Esperem que així sigui. De moment, com dèiem, l'Hospi està en pleno, amb 6 de 6 en aquestes dues primeres jornades. I precisament anem a repassar els resultats d'aquesta segona jornada de tercera federació i també la classificació. I comencem pels resultats amb la victòria de la Fundació Esportiva Grama, 1-3 a camp del Vilanova i la Geltrú, també victòria visitant del Peralada a camp del Cornellà i del Manresa a camp del Vilassar de Mar, el proper rival de l'Hospi. Muntanyès i Can Vidalet van empatar a 0, també empat entre Sant Cristóbal i Unió Esportiva Vic. La victòria de l'Hospi a camp del Mollerussa, 1-2, l'Escala va superar l'Europa B 2-0, el Badalona també va guanyar a casa davant del Cerdanyola del Vallès, 1-0, i per últim, victòria del Tona, 0-2, a camp del Lleida Esportiu. La classificació, doncs, amb aquests tres equips que han sumat 6 de 6, l'Escala, l'Hospi i el Badalona. Amb 4 punts trobem el Tona, el Manresa, el Can Vidalet i el Muntanyesa. 3 punts per la Fundació Esportiva Grama, l'Europa B, el Cornellà i el Peralada, de ser classificat dotzer, el Mollerussa, un punt, els mateixos que el Sant Cristóbal, la Unió Esportiva Vic i el Vilanova i la Geltrú. I per últim, en zona de descens, sense encara puntuar, el Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Mar i Lleida Esportiva. I analitzem ja el partit d'aquest Mollerussa Centre d'Esport Hospitalet. Ferran, com sempre, hem de dir que no vam estar cap dels dos a Mollerussa, per tant, tot el que sabem és el que vam sentir a través de la retransmissió dels companys d'Hospi Ràdio i també, evidentment, també gràcies al resum ofert per la televisió de Mollerussa. En qualsevol cas, sí que sembla que la primera part de l'Hospi va ser molt més positiva que no pas la segona, però en qualsevol cas, primera part amb ocasions per part de l'Hospi.
Sí, des del principi va mostrar el seu gran potencial ofensiu i per petits detalls, per pocs centímetres, no va fer cap gol a la primera part, però no va ser per manca d'ocasions.
Sí, hem vist una primera gran ocasió que pica el travesser per part del centre d'Esport Hospitalet, i aquesta és la segona, que també no és fàcil fer dos travessers en una part de futbol. Ho va fer l'Hospi amb aquestes dues grans ocasions, claríssimes ocasions, i també va tenir aquest pal el Mollerussa, que va ser, diguem-ne, la part negra, no?, d'aquesta primera part.
Sí, va ser l'ocasió més clara practicant de Mollerussa en tot el partit, al marge del gol, i també aquesta ocasió que va tenir l'Hospi va ser una molt bona aturada del porter del Mollerussa, Albert Batalla. I, no sé, en tota la primera part va ser molt superior l'Hospi, i ja estem veient imatges de la segona part que ja es van igualar una miqueta més les forces.
Es van igualar, però va ser quan van arribar els gols. Hem vist quatre ocasions, podríem dir, tres molt clares de l'Hospi i també una del Mollerussa molt clara, però no van arribar els gols, i en canvi, amb la segona part sí que es van veure gols al Municipal de Mollerussa. Hem vist aquest penal, jo crec que clar.
Sí.
I amb gol de Pol Ballesteros, clar, el penal per a tu.
Sí, perquè és que a més es veu que poc protesten els jugadors del Mollerussa, o sigui, es nota quan un penal és més clar que altres, i aquest des del principi, ja ho dèiem per la ràdio, que és que no donem marge per el dubte, sí que hi ha més dubtes amb aquest.
Home, bastant dubtes, bastant dubtes amb aquest. De fet, la meva deies, no?, els companys d'Hospi Ràdio, doncs, deien que consideren que no era penal, i és veritat que veient la repetició, Ferran, sembla que li toca primer la cuixa, no sé si després li toca potser la mà, però ve de rebot, i allò important és que els jugadors del Mollerussa no es queixen en primera instància.
Clar, vale, és cert que no hi ha cap toma plànol frontal de l'acció, però és que és molt clau el fet de que cap dels jugadors del Mollerussa protesta el penal, i jo crec que fins i tot es sorprenen quan l'àrbitre la senyala la penal màxima, que ha marcat Lamine Yuwara després d'un bon xut que quasi atura l'Aliaga, però bueno.
Qui sí estava de front d'aquesta jugada era el Linier, que tampoc aixeca la bandera, per tant, insistim, potser no era un penal gaire clar, de fet ara sentirem les declaracions que molts es queixaven d'aquest penal, però en qualsevol cas, com l'Ospi va guanyar amb aquest gol de Flavio, doncs com que passa una mica a l'olvido, no, Ferran?
Sí, i aquest gol es veu una cosa molt important que ja vam comentar aquí la setmana passada, que és que Buba li dona moltíssima mobilitat i dinamisme a l'atac i fins i tot pot jugar a les tres posicions, a qualsevol dels dos extrems o al centre, i aquest gol arriba per una molt bona jugada individual des de la banda que deixa una assistència perfecta per Flavio.
El primer gol de la temporada de Flavio amb la samarreta del Centre d'Esports Hospitalet. Aquesta és l'última ocasió del Mollerussa blocada per Aliaga, que sembla que està sent titular de moment indiscutible amb aquest 11 de Cristian Gómez. Però en qualsevol cas, com dèiem, victòria de l'Ospi, segurament una mica més de patiment en aquesta segona meitat, però al final 3 punts, 6 de 6, insistim. No es pot demanar més ara mateix aquest Centre d'Esports Hospitalet. No?
Sí, són importants aquestes victòries perquè ja no només són indicatius de que el projecte i la temporada comencen bé, sinó que és que són camps molt complicats i si te'ls pots treure de sobre, a més amb victòries. I jo crec que mostrant una bona versió de l'equip, perquè és que no és que l'Ospi va guanyar per un gol que no sap ni com ho va fer, sinó que és que va mostrar una molt bona versió competitiva de l'equip.
Clar, sí que és cert que potser és la gran diferència respecte a la temporada passada, no? És a dir, l'Ospi, insistim, i ho has dit tot molt bé al principi, l'Ospi ha guanyat els dos partits per la mínima, és a dir, tampoc hem de llançar les campanes, no? Però sí que és cert que el que sí que sembla molta diferència aquest Ospi respecte a la temporada passada és aquest punt de competitivitat, aquest punt de caràcter, aquest punt de saber guanyar els partits, sí que l'està mostrant l'Ospi, insistim, són dues jornades, tampoc podem fer aquí una anàlisi excessivament explícit de l'Ospi, però sí que és veritat que, home, les sensacions, sobretot en aquest tema, no, Ferran, en el tema de competir, jo crec que són molt millors que l'any passat.
Sí, és més fiable l'equip, i també jo crec que en atac es nota, que ara mateix hi ha més mobilitat, hi ha un pla més, no sé si definit, però sí que apropa més a l'equip, a la porteria rival.
Anem a sentir què deien els protagonistes d'aquesta victòria de l'Ospi, aquest 1-2 a camp del Mollerussa. Sentim els dos tècnics i també els dos golejadors per part del Centre d'Esports Hospitalet, a Pol Ballesteros i a Flavio Ribeiro.
A part hem estat molt bé, hem sigut molt superiors, ens hem ordenat molt bé en pilota i hem tingut unes quantes ocasions. L'única d'ells ha sigut una falta lateral, crec, no, un saque de banda, perdó. I bé, crec que hem estat molt superiors, però no hem marcat gol i això ens ha penalitzat. La segona part hem començat una mica pitjor i ells han crescut el partit, però el gol de penal ens ha posat per davant i després ha tocat patir.
Penso que el just d'avui era un partit d'empat. Partit sí que és cert que ells ens han fet dos travessers en una falta i en un xut llunyà i hem tingut una mica més del domini de la possessió, però bueno, crec que avui hem estat molt bé, però aquests dos errors no els podem cometre.
Després l'equip un altre cop s'aixeca i té un gen guanyador aquest equip, es demostra des del primer dia i estem fent les coses molt bé. La setmana passada vam guanyar el 97, aquesta guanyem, després un penalti pel meu gust injust.
Sabíem que veníem a jugar un camp molt complicat, amb un gran rival. Ens ha ficat les coses molt, molt complicades, però des del principi, des de la primera part, crec que hem estat molt bé, ben posicionats a camp contrari, que la setmana passada ens va costar més. I llavors, bueno, al final ens emportem els 3 punts, que era el que necessitàvem i que és el que volem.
Doncs protagonistes d'aquesta victòria del Centre d'Esports Hospitalet, també ho deia Pol Ballester, el que comentàvem ara, no? L'Ospi està molt més competitiu, molt més fiable, i això és una mica el que toca si realment l'Ospi després vol estar on vol estar, que és a la part alta de la classificació. Anem a esbrinar com tenim la classificació del millor jugador de l'Ospi. La setmana passada ja vam començar a votar. Aquesta setmana també tenim els dos vots d'Ospi Ràdio, que són de... perquè evidentment, com dèiem, Ferran i jo no vam poder veure el partit. Els dos vots d'Ospi Ràdio d'aquesta setmana són per Uri González i per Sergio Castillo. Per tant, ara mateix la classificació està amb 2 punts Pol Ballesteros, amb 1 punt Javi Serra, els mateixos que Uri González i Sergio Castillo. Són els jugadors que de moment tenen punts. Falta el punt encara de l'audiència. Falta que també vosaltres doncs, pugueu dir qui va ser el millor jugador de l'OSPI per a vosaltres i, per tant, doncs, tenir una mica més completa aquesta classificació del millor jugador de l'OSPI, que de moment, evidentment, acaba de començar. Només 4 jugadors tenen punts, molt igualat tot, però en qualsevol cas, doncs, a final de temporada, voldrem saber qui ha estat el millor jugador del centre d'esports l'Hospitalet. Ens falta ara analitzar el rival de la setmana vinent, dissabte a les 7 de la tarda. L'OSPI encara està en aquest horari d'estiu, podríem dir, de jugar dissabtes a la tarda, dissabte a les 7 de la tarda. L'OSPI rep el Vilassar de Mar. Ferran, què ens dius del Vilassar?
Bueno, que no ha començat massa bé la temporada. Dues derrotes contra l'Europa B i el Manresa. I ara mateix només té el Lleida per sota la classificació. Està en un moment complicat. Vale, que és l'inici de temporada, com hem dit diverses vegades. Sí, sí. Però bueno, és l'inici de temporada i només tenen per sota el Lleida. L'última vegada que es van enfrontar va ser el 6 d'abril, va ser al camp de Vilassar de Mar i va perdre el Vilassar per 0-2, va guanyar l'OSPI. I a priori no sembla el partit més complicat, però sempre s'ha de tenir respecte pel rival i deixar d'una banda l'historial immediat que tenen. I encara, malgrat això, s'ha de dir que és un equip jove, un equip amb qualitat, que li pot complicar les coses al Bloski com qualsevol equip. Però jo crec que si mostra aquesta versió tan competitiva i tan determinada de cara a la porteria de rival, jo crec que podran emportar-se els 3 punts i ha sumat 9 de 9, que sona molt bé, la veritat.
Clar, el tema del Vilassar és que, ja ho deia el Ferran, no és un equip jove perquè és el filial de l'Espanyol. Hem de recordar, filial, segon filial, diguem-ne, l'Espanyol C, perquè m'entengueu. Hem de recordar que el Vilassar havia baixat la temporada passada de categoria i al final es va salvar perquè el Son Maresme doncs, va perdre la plaça de tercera federació i el Vilassar la va recuperar, diguem-ne, fa 2 setmanes que va recuperar la plaça de Vilassar, que d'una banda un podria pensar que això ha pogut afectar a la planificació, però també és veritat que com és filial de l'Espanyol, enguany comença a ser filial de l'Espanyol, és l'Espanyol C, diguem-ne, està l'Espanyol A, evidentment, a primera, a l'Espanyol B a segona federació i aquest Espanyol C, entre cometes, a tercera federació. Per tant, clar, ens hem d'esperar un equip de qualitat, un equip jove, però també a la vegada un equip inexpert, que segurament és on més pot guanyar el centre d'esport l'Hospitalet, no?
Sí, a veure, l'Hospitalet té arguments per imposar-se en aquest partit i és que és això, jo crec que si van amb aquesta determinació que hem vist, sobretot en aquest segon partit, jo crec que pràcticament podria guanyar qualsevol equip de la categoria, així que, bueno, esperem que sigui aquesta la lògica a dissabte.
I que l'OSPI doncs, sumi victòria, que sumi 3 de 3, que sumi 9 de 9 i per tant doncs, que l'any vinent, dic jo, la setmana vinent, Ferran, puguem parlar d'això, d'un 9 de 9 i d'un 3 de 3 per part del centre d'esport l'Hospitalet. Ferran, moltes gràcies com sempre per el teu anàlisi de l'OSPI i ens retrobem a dilluns explicant això, l'OSPI Vilassar.
Perfecte, fins aviat.
Doncs deixem de banda el futbol i obrim la carpeta ara del bàsquet. Com dèiem, avui tenim molt de bàsquet en aquest programa, en aquest Telec en Joc del 15 de setembre. De seguida tenim l'entrenador del Tecla Sala, Cristian Gómez. I com dèiem, aquesta temporada tenim 2 representants a la tercera federació, 2 representants de l'Hospitalet, un més clàssic, que és el Sevilla Hospitalet, i un altre, que és la gran novetat segurament enguany del bàsquet de la Federació Espanyola de Bàsquet en quant a la ciutat, que és la presència del Tecla Sala per primera vegada a la seva història a la tercera FEB. I per això volem començar avui aquest programa una mica especial de bàsquet, el volem començar amb el tècnic del Tecla Sala, amb el Cristian Gómez. Cristian, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs això, ja puc dir, no? Entrenador d'un equip de Federació Espanyola de Bàsquet. A més, amb el teu club, no? Bé, el cas és que el Tecla aquest any històric debuta a tercera FEB, ja estem, diguem-ne, dins de la Lliga Catalana, però en qualsevol cas, com es sent Cristian Gómez en aquesta temporada tan històrica per al Tecla Sala i també tan històrica per a tu?
Pues mira, platòric, perquè la veritat és que és una il·lusió molt gran que el Tecla Sala, que al final no ens oblidem, que és un col·le que representa moltes famílies de la ciutat d'Hospitalet i del barri del centre, i que pugui competir en una categoria com és la tercera FEB a nivell estatal, pues és un goig, no? I jo que porto, pues, molts anys, no?, dins del club i he passat gairebé per totes les etapes no, que té el club i bueno, fa molta il·lusió, la veritat.
Ara parlem una mica de tot el que significa que el Tecla estigui a tercera FEB, però com l'actualitat mana i ja ha començat la Lliga Catalana, hem de parlar de Lliga Catalana, que malauradament us heu quedat sense opcions ja, en el sentit de poder passar a quarts de final, perquè ja heu jugat dos partits, els heu perdut els dos, contra Castelldefels i contra Prat. Home, no eren rivals precisament fàcils, no vau tenir gaire sort en el sorteig, i en qualsevol cas, de moment, tot i les derrotes, crec que pots estar content no, del rendiment del Tecla en aquesta Lliga Catalana de tercera FEB.
Sí, sí, la veritat és que molt content, estem anant de menys a més, és un equip que s'ha fet gairebé nou, amb nou incorporacions respecte a la temporada passada, i la veritat és que des dels primers partits amistosos als partits oficials aquests de Lliga Catalana estem anant a velocitat de creuer, els dos partits que comentaves contra Castelldefels i Prat els hem competit molt bé, contra Castelldefels vam estar a punt de guanyar-lo, contra Prat, que jo crec que serà un dels rivals que estarà per pujar a segona FEB, vam estar lluitant fins al tercer quart i després ja amb un parcial en contra se'ns va escapar, però molt content.
Et sorprèn positivament en aquest cas el bon rendiment que ha tingut el Tecla, insistim, tenint en compte que al final és un equip nouvingut a la categoria, que us falta molta experiència a tots els jugadors, ja no només al club com a tal, sinó que els jugadors també, molts d'ells no han competit encara en tercera FEB. Et va sorprendre per bé el rendiment de l'equip aquests dos primers partits?
Doncs si m'haguessis preguntat fa un mes, quan vam començar la pretemporada, t'hagués dit que sí, però ara cada vegada que els veig en el dia a dia, els jugadors tenen una capacitat de superació espectacular. O sigui, m'estan demostrant que volen anar més, que no volen estar a tercera FEB perquè els apabullin no, els altres equips, i l'esperit d'equip i de superació és espectacular. Una de les Jo crec que de les coses que hem aconseguit en aquest bloc és que bueno, des del primer moment sembla que portin jugant molts anys junts i sobretot que estimin el club. O sigui, jugadors que són de fora i que se senten del Tecla amb el poc temps que porten en el club. No? I això jo crec que serà un dels èxits d'aquesta temporada, a part dels resultats que esperem que ens afavoreixin.
I ara i heu vist que podeu, no? Que no sé si també és una d'aquelles coses que més treus no? de tot això, de tot aquesta Lliga Catalana, de dir, vale, ok, hem portat dos partits, d'acord, però com a mínim us heu demostrat a vosaltres mateixos que sí que podeu competir a tercera FEB, i insisteixo, contra dos equips crec que estaran segur a la part alta, que són Castelldefels i Prat. Heu estat allà en molts moments dels partits. Mm-hmm.
Sí, sobretot el partit ahir contra el Prat vam demostrar que realment podem competir. Jo crec que Castelldefels té una molt bona plantilla, amb jugadors molt experimentats en la categoria, però és que el Prat té una plantilla per pujar. I bueno, a la mitja part perdíem de 4 i jugant de tu a tu, o sigui, sense arronsar-nos, amb el nostre estil de defensar fort, de córrer, vam aguantar contra un rival que realment és dels potents de la categoria. Per tant, bueno, això ens demostra que si seguim treballant, doncs tindrem opcions de treure partits i ojalà puguem arribar a final de temporada dient que hem salvat la categoria.
I el pròxim partit precisament és contra el Cornellà, insistim que era un grup de 4 i els dos, Cornellà i Tecla, han perdut els dos partits i per tant és un partit transcendent des del punt de vista de classificatòria en aquesta Lliga Catalana, però sí que crec que és molt important per a vosaltres sumar. Clar, mm-hmm. Si guanyeu el partit és encara una demostració més del que estàvem dient, no? de que podeu competir, perquè Cornellà també és un equip de la vostra Lliga, per tant, guanyar Cornellà ok, no és transcendent des del punt de vista de la classificació, però sí que crec que sí o sí voleu fer-ho, voleu guanyar.
Sí, bueno, jo crec que serà una victòria més moral, no?, per arribar a la primera jornada, que realment és on hem de treure la victòria, i aquest partit contra el Cornellà del diumenge ens ha de donar aquest impuls de creure en el que estem fent, de creure que podem estar en aquesta categoria, i realment jo crec que si mantenim aquest estil de joc i aquest nivell que estem fent en aquests últims partits, jo crec que tenim moltes opcions el diumenge.
I després jo arribarà la tercera FEB, és a dir, ara estem parlant de Lliga Catalana, insistim, competició diguem-ne de pretemporada d'aquesta nova temporada de la tercera FEB, la Lliga Catalana, després arribarà ja el moment històric que serà el debut del Tecla a tercera FEB. Com t'imagines aquest moment que el Tecla per primera vegada jugui a tercera FEB? Insistim que tu ets un home molt del Tecla, per tant, les teves filles també juguen al Tecla Sala, tu has jugat al Tecla Sala, tu has fet de tot al Tecla Sala. Clar, molt especial, serà un dia molt especial per a tots vosaltres. No?
Sí, bueno, la veritat és que ja la primera jornada anem a Mallorca i ja el fet de viatjar...
Ja és molt nuadós.
Ja és molt nuadós perquè el màxim que havíem anat era a Tortosa a jugar. Llavors això ja crec que serà, ostres, un motiu de molta satisfacció. Ja a l'hora de comprar els bitllets ja ha sigut doncs, no, tot l'enrenou, també molt nuadós per tots els estaments del club, junta directiva, coordinació, etc. Però jo crec que el moment important serà el debut a casa a segona jornada, perquè aquí sí que, bueno, omplir el Marcel i Maneja a tercera FEB, jo crec que serà algo molt històric i que volem donar-li molt de bombo perquè, bueno, tampoc ens fa falta perquè realment l'afició és molt fidel, ho era Supercopa, ahir ho va demostrar el partit contra el Prat a casa i, bueno, estem convençuts que la família vermella ens acompanyarà en aquest viatge.
Parlaves del primer desplaçament, que és Andratx, que és a Mallorca, que també segurament és un dels rivals o un dels equips que possiblement també poden estar a la part baixa. Després tot se situa amb el dia a dia, per descomptat, però Andratx, Cornellà, Quarte, segurament són algun dels equips que teniu en ment, no? De dir, vale, aquí és on potser ens juguem, perquè amb tot el respecte contra el Prat sempre és complicat competir, no? Però contra aquests sí que podeu competir més, clar, és el primer desplaçament i també és un partit que si el traguéssiu seria, perdó, l'hòstia per a vosaltres.
Sí, a veure, al final fas una mica, no, per plantilles, per pressupost dels clubs, et fas una mica, no, les quinieles dels partits que s'haurien de treure per intentar salvar la categoria, i sí que és veritat que Andratx és un dels que estan dins d'aquest grupet dels que jo crec que estarem a la part baixa, i que moralment seria espectacular treure-ho, perquè començar la Lliga amb una victòria sempre et dona molta moral. Però bueno, la meva feina també és la d'aconseguir que els jugadors creguin, i encara que es perdi el primer partit segueixin creient. Els estic mentalitzant molt amb el que cada setmana hem de competir, començar de zero i competir, i al final anar traient resultats arribaran si seguim treballant així.
I en quantes victòries creus que el Tecla pot començar a aspirar a la salvació?
Mira, a mi no m'agrada mai fer les càbales de quantes victòries, però bueno, jo si aconseguim 9-10 crec que podem estar salvats i crec que seria un bon número, però bueno, no ens marquem cap repte de si podem aconseguir 14, millor que 10, si no són 10, que siguin 9.
Acabareu a la segona FEB.
No, això tampoc, però, però bueno.
Bé, al final, com dèiem, és un històric debut del Tecla a tercera FEB, i anem a explicar una mica com va passar tot, perquè al final l'any passat, el mes de maig, tu i jo parlàvem, no?, de que havíeu competit molt bé per intentar pujar, però que al final el Tecla no ho havia aconseguit, però al final el Tecla sí que està a tercera FEB, bàsicament perquè la Federació Espanyola de Bàsquet ha reestructurat una mica les categories, s'ha creat una nova categoria de sub-21, i això ha fet que molts filials deixessin, diguem-ne, les competicions FEB i obrissin places, i el Tecla, doncs, per classificació de la Supercopa, li corresponia poder pujar a tercera FEB. Anem mesos enrere o setmanes enrere, et diuen això, diuen, Cristian, tenim l'opció de fer tercera FEB. Quin va ser el teu primer pensament?
Doncs va ser bastant sorprenent, perquè bueno, de fet em van trucar directament a mi com a director tècnic del club, em van trucar de la Federació Catalana, i la trucada del cap d'activitats de la Federació Catalana va ser vosaltres voleu entrar a tercera FEB o no? I jo vaig dir, home, què m'estàs dient? I bueno, al principi pensava que era una broma, i després ja m'ho van explicar bé, com bé deies, s'ha creat la Lliga U22, i Barça i Penya deixaven les seves places de tercera FEB. Al principi estava tot molt a l'aire perquè, bueno, Barça i Penya el que volien era vendre aquestes places, llavors la Federació Espanyola no els hi va deixar, i es van crear aquestes dues vacants. Per posició de Supercopa tocava a Montgat i Lloret, i bueno, els dos van renunciar a la plaça, i llavors per ordre ens tocava a nosaltres. Ens van avisar un dimecres, i el divendres a la una s'acabava el plaç d'inscripció de l'equip. O sigui, anàvem molt justos de temps, i de fet, bueno, a nivell intern dins del club van ser 48 hores bastant frenètiques, perquè no era una decisió per prendre sense pensar-ho. Primer, a nivell esportiu, perquè teníem l'equip tancat per competir a Supercopa, i a nivell esportiu sabíem de les dificultats, però sobretot a nivell econòmic s'havia de fer bé els números i intentar que això no fes una repercussió, no, a dins del club. La veritat és que la junta directiva va treballar moltíssim en aquells dos dies per veure, doncs, a nivell econòmic quina repercussió tindria, i també, bueno, des d'aquí també m'agradaria donar les gràcies als patrocinadors, que també, doncs, molts d'ells han donat suport en aquesta categoria, i bueno, es va decidir al final una mica per votació, però bueno, amb totes les conseqüències.
Aquesta és la part més institucional, no? Com dius, el tema econòmic i més. La part esportiva, que és la que et toca a tu una mica més de prop, no, que et toca a tu de prop. Mm. Com te la vas plantejar? Perquè al final, com bé dius, no? La plantilla estava tancada, la idea era competir a Supercopa, diuen que has de competir a una categoria on el salt és molt important, de Supercopa a tercera FEB. Clar, no sé si tu com a entrenador vas dir val la pena, no val la pena, no sé com, què vas pensar també en aquell moment des del punt de vista esportiu, per a tu com a entrenador i per al teu equip.
A veure, jo sí que és veritat que coneixia poc els jugadors, perquè al final, doncs, els coneixes dels 4 o 5 entrenos que han fet per veure si fitxen o no, però el feeling que tenia era molt bo, molt bo, molt bo. I bueno, nosaltres vam ser molt transparents amb els jugadors, jo vaig parlar amb ells, els vaig dir que hi havia aquesta possibilitat. També ells eren protagonistes d'aquesta decisió, perquè al final són ells els que han de jugar i els que han de...
I viatjar a Mallorca.
I viatjar a Mallorca. Però la veritat és que, bueno, van respondre molt positivament tots, i a tots els hi feia una il·lusió extrema, els que ja havien jugat com els que no havien jugat a tercera FEB alguna vegada, i realment ara mateix m'estan demostrant que realment la decisió va ser molt encertada. Ja veurem què passa durant la temporada, potser parlem d'aquí 3 mesos i no hem guanyat cap partit, però el que estic convençudíssim és que l'equip competirà i que es deixarà la pell a la pista.
I us ha tocat el grup C2. Reconec que jo tenia ganes d'un derbi Ospi-Tecla, perquè al final sí que hem viscut en el passat un derbi Ospi-Coiblanc a categories FEB, i aquest any no s'ha donat perquè han posat en el grup diferents el Seu l'Hospitalet i el Tecla Salat. T'hagués agradat tot un derbi? Hauria estat una batalla, diguem-ne, però també hauria estat molt xulo des del punt de vista de ciutat poder competir contra el Seu l'Hospitalet. A tu personalment, ara com a entrenador parlo, t'hagués agradat poder competir contra l'Hospi?
Sí, a mi m'hagués agradat molt, perquè al final, bueno, jo crec que som dos dels clubs més importants de la ciutat, i jo crec que al final sempre està bé que hi hagi una rivalitat sana dins d'entitats de la mateixa ciutat. I bueno, jo crec que no només a mi, sinó a molta gent del club i segurament a gent de l'Hospitalet també els hagués agradat molt que hi hagués hagut un derbi Ospi-Tecla-Tecla-Ospi.
L'imminent a segona FEB.
Sí.
No, t'anava a dir l'imminent, però clar, com l'objectiu de l'Ospi realment és pujar de categoria i el vostre és salvar, doncs bé, esperem que l'imminent no estigueu no hi hagués el derbi perquè un hagi pujat i vosaltres s'hagués mantingut, clar, però... per què no? Sí, somiar amb segona FEB, tot i que suposo que ara quan el Joan Antoni Porto em senti explicar...
No, ara m'escriurà un WhatsApp d'aquí res.
Dient que no pugis de categoria, que ja no hi ha pressupost. Cristian, estarem molt pendents, lògicament, d'aquesta històrica temporada del Tecla. T'agraïm moltíssim que hagis vingut avui aquí amb nosaltres. I res, esperar, que a veure si aquesta temporada històrica es converteix encara més històrica perquè salveu la categoria.
Moltes gràcies a vosaltres i estarem... intentant salvar aquesta categoria.
Segur que com a mínim, com deia el Cristian, ho intenten fins al final. Deixem el Cristian Gómez, el tècnic del Tecla Sala, fem una petitíssima pausa i després tornem amb l'altre entrenador de la tercera FEB d'enguany dels equips de l'Hospitalet, l'Òscar Navarro. I com dèiem, avui tenim els dos tècnics de la tercera federació representants de l'Hospitalet i ara ens toca, doncs, parlar amb l'Òscar Navarro, amb el tècnic del Sanda CB l'Hospitalet. Òscar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Benvingut novament a l'Ela Can Joc. L'any passat ja vas estar aquí, aquest any també. Doncs, ara explicant una mica com afronta l'Hospi aquesta nova temporada. Aquí, com a pregunta més general, després ja anirem una mica més cap al detall, però com afronta el Sanda CB l'Hospitalet aquesta temporada 2025-2026?
Bueno, l'afrontem amb molta il·lusió, la veritat. Estem contents amb el que estem veient fins ara, crec que l'equip està molt bé, hem confeccionat una molt bona plantilla i amb molta il·lusió.
I ja comença la Lliga Catalana, és la, els partits de més actualitat. L'OSPI va jugar dissabte, va guanyar 72-84 contra el CC, en un partit que veu patir més del que segurament t'hagués agradat a tu fer. Al final, això sí, victòria, i que us deixa en situació bona com per accedir a quarts de final, però en qualsevol cas, partit contra el CC, valoració d'aquesta primera victòria de la temporada.
Bueno, partit típic de pretemporada, on va haver dos cares molt diferents, una primera part on vam ser clarament superiors, i crec que vam tenir l'opció de matar el partit en dos moments molt claus, vam arribar a guanyar de 19, i després doncs, no mates, i al tercer període doncs, vam començar una mica a tenir dificultats, jo crec que ens falta pues, això, una mica d'energia, la benzina, i bueno, moltes coses a corregir. Jo crec que el partit, el resultat al final pues, és el que és, però vam patir molt, vam tenir un moment de crisi i bueno, també content perquè la reacció del grup en un moment molt complicat doncs, va ser força bona. De fet, la frase era aquest tipus de partits, probablement la temporada 24-25 doncs l'haguessin perdut.
Sí, però també és veritat que és semblant a la 24-25 en el sentit de que l'any passat ja saps que jo vaig veure molts partits del seu hospitalet, aquest no el vaig veure perquè no tenia opció, però sí que anava seguint més o menys el resultat a través del marcador online, diguem-ne, i clar, sí que és veritat que al principi dius l'Hospi està guanyant de 15-16-17, bé, i després veig que el CS comença a remuntar. I també em sonava molt la temporada passada, perquè, com deies abans, no? Us costava molt matar els partits l'any passat, i aquest any em preocupa, diguem-ne, que torni a passar una mica el mateix, que l'OSPI no sigui capaç de matar els partits i jugar quarts o últims quarts amb tranquil·litat.
Bueno, hem jugat dos partits nosaltres, és el que et dic. Jo crec que és un partit molt típic de pretemporada, amb molta inestabilitat, moments vam tenir els dos primers quarts moments molt bons, i és cert que, bueno, hem analitzat ja nosaltres a l'estaf el partit i crec que tenim, doncs això, 3 minuts del tercer quart que realment estem espessos i tenim 4 minuts al quart període que són, doncs, molt preocupants. Però sí que és cert que el global és diferent. Jo quan deia la referència, feia la referència que l'any passat aquest partit ens queia segur perquè no hi havia manera de reaccionar i en canvi l'equip va tenir un, saps, és una reacció que, bueno, que també diu molt del grup.
Coses a millorar, tema tècniques. També et sentia amb les declaracions amb els companys de la xarxa, no? que és veritat que en aquells moments com que perd el control, però clar, també l'obligació de tots és no perdre el control, no? Perquè al final crec que va ser dues tècniques a Sebi, una Xavi i una antiesportiva, no sé ben bé com ha estat, però sí que va ser una sèrie de circumstàncies que perjudiquen molt l'equip en sí. Aquest cas.
Sí, sí. És el que et dic, els 4 minuts del quart període són realment preocupants. Ens cauen 4 tècniques i una antiesportiva i bueno, al final són 4 tècniques pitades i podem, és el que una mica deien calent, no? Pots entrar a valorar si es podia haver estalviat una o no, però crec que nosaltres hem de ser més professionals o més responsables en aquell moment. Crec que pues això, el moment de no trobar-te al 100% com t'agradaria, que el partit no vagi a la dinàmica que vas, ens va fer perdre una mica el nord. Crec que és redireccionable i que així ho farem.
Sobretot perquè al final a l'OSPI, diguem-ne, sempre li buscaran als altres equips. Vull dir, al final l'OSPI és molt favorit o és un dels grans favorits. Tothom vol guanyar l'OSPI, com és normal, i segurament una de les formes, i no dic que el CS ho fes, perquè insisteixo que no vaig veure el partit, no? Però sí que segurament hi haurà partits en els quals els equips rivals us buscaran, no? I clar, heu de saber doncs, diferenciar-ho.
Nosaltres ho tenim clar des del primer dia. De fet, l'estaf el primer dia, ja a la reunió que vam tenir amb els jugadors, ho vam comentar, que la manera, si nosaltres juguéssim contra l'Hospitalet, què faríem, no? I va ser això. CS va fer un partit, es va veure vinar a sota i va decidir pujar línies, pujar la intensitat i portar-nos molt lluny a jugar. I allà, en aquell moment, doncs surts tocat de tots els blocs, et costa anar a carregar el rebot, et van fent fora de pista. I bueno, jo crec que vam perdre una mica, més que vam perdre l'objectiu, no? Ens vam desenfocar i el problema eren els àrbits, no? Crec que és una cosa que, com bé dius tu, ens ho trobarem perquè per la història del club, pel pressupost de l'equip, per la qualitat que tenim, ens ho trobarem setmana rere setmana segur.
En qualsevol cas, victòria, que al final és una mica el titular, que tampoc vull ara tampoc desenfocar allò i no parar de que l'Hòstia va guanyar el partit, 73-84.
Sí, sí, a més 12 de l'Averaix, és un bon resultat, fora de casa, segon partit que amb l'equip, jo estic força satisfet.
I que us deixa molt a prop d'estar en quarts, sempre i qual aquest dissabte guanyeu a Roser, crec que podeu perdre d'un punt i també entraria, o no ho sé, ara no. Heu de guanyar en qualsevol cas.
No ho he mirat,
Jo crec que sí, però bé, en qualsevol cas sí. Heu de guanyar a Roser aquest dissabte i tornaríeu a ser equips de quarts de final. Roser, partit contra Roser, què et preocupa, què t'agradaria veure aquest dissabte 6-15 al Marcelí Maneja?
Bueno, el partit el plantegem una mica amb la mateixa idea que el dia de CC, una mica el creixement de l'equip. Aquest any hem canviat molt l'estil de l'equip, hem canviat una mica l'estructura de la plantilla i bueno, volem això. Sobretot hi ha dues coses que ens preocupen, una és el tema de les pèrdues de pilota. Crec que el dissabte vam estar especialment erràtics i després que el rival ens va fer mal en el rebot ofensiu. Però bueno, són coses a corregir i bueno, crec que sobretot l'equip ha de fer un pas endavant a nivell defensiu, perquè ofensivament tenim probablement l'equip amb més pólvora de la Lliga.
Sí, de fet una de les coses que em va cridar l'atenció és que hi ha 6 jugadors que van estar per sobre dels 10 punts. Clar, diguem-ne que el ventall d'opcions ofensives aquest any és, crec, superior al de la temporada passada, i aquests 6 jugadors són perfectament capaços de notar més de 10 punts, sempre. Clar, aquest ventall és una gran virtut per a tu i per al seu l'Hospitalet.
És el que ja vaig dir l'altre dia. Al final hem fet una plantilla des de que vam acabar la temporada passada molt bona. Tenim una de les millors, si no la millor plantilla de la tercera FEB. I crec que ofensivament, és el que et deia, tenim molta pólvora i si entenem que ho fem, si entenem que compartir la pilota, que se'ns aniran caient a poc els punts de qualsevol de les maneres, doncs farem una bona temporada, però darrere hem de fer passets endavant, que l'equip ho està fent, però a vegades ens costa una miqueta.
I és millor plantilla que la de la temporada passada?
Sí, 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 ofensivament no hi ha cap mena de dubte, no hi ha cap mena de dubte. És una plantilla amb més recursos, amb molta més gent que sap què ens estem movent. Tenim molts punts. Tenim alternatives, podem jugar amb el Sevi al 3, podem jugar amb el Max al 4. Bueno, crec que hem recuperat molta grapa, gent que sap jugar per espais, bueno, jugar molt ràpid. De fet, una de les dades és que el partit de dissabte juguem 84 possessions, l'any passat jugàvem una mitjana de 74. És a dir, l'equip està jugant molt més ràpid, molt més alegre. Jo crec que el bàsquet és molt més vistós.
El principal hàndicap segurament ara mateix és que la plantilla és molt nova, crec que són 4 jugadors només que segueixen respecte a la temporada passada, Sevi, Xavi Guia, Arnau i en falta un...
Max.
I Max, Maxim Esteban. Clar, suposo que ara estàs en aquell moment d'intentar que totes les peces encaixin. No sé en quin punt està aquesta feina del cos tècnic.
Bueno, ara estem verds, però estem creixent a poc a poc. No, crec que la competició ens donarà el crèdit com per anar a poc creixent i no començar la Lliga al 2000% amb ganes de no poder caure, no? Crec que el fet que les fases hi hagin 4 equips involucrats et permet patinar algun dia i el que hem fet és créixer a poc. Sí que és cert que el ser 8 nous ho complica tot. Però bueno, ja et dic que la predisposició és bona, estem treballant molt bé i els resultats a poc aniran apareixent.
Tu mateix has dit que la plantilla és millor que la temporada passada, que el bàsquet segurament també és més atractiu. Clar, t'estàs, entre cometes, posant pressió, perquè si l'any passat l'objectiu era pujar de categoria i no es va aconseguir, aquest any amb millor plantilla, l'objectiu és aquest per 2, si em permets, no? De dir bueno, sí o sí.
L'any passat vam parlar tota la temporada de jugar, d'estar el més amunt possible i de jugar fases. Evidentment no descartàvem res. Aquest any jo crec que l'objectiu no és jugar fases, és pujar. El que passa és que sí que és cert que som conscients de que pots fer-ho tot molt bé, i hi ha un percentatge que no controles, que de, de, de sort, no? Que es diu, no sé si la paraula és sort, però crec que l'equip ha de classificar-se per les fases sí o sí. I si no, doncs no estaré fent bé la feina jo, o els jugadors no hauran fet la feina bé, o tots no haurem fet alguna cosa bé. Per plantilla hem d'estar sí o sí a les fases, i llavors allà sí que entra un factor, doncs, bueno, jo crec que l'objectiu és pujar. I en això estem treballant, però sí que és cert que hem de ser conscients que una vegada allà el marge d'error és zero i tu jugues tot a 40 minuts, per exemple. Llavors, bueno, sí que l'objectiu és pujar, no n'hi ha un altre.
I com es prepara un sistema de competició com aquest, en el sentit de que al final, home, a priori tots pensem, creiem que l'OSPI estarà segur entre els 3-4 primers i per tant doncs accedirà a aquestes fases prèvies que també poden ser complexes, no? Però com es prepara aquest moment? Perquè al final, insisteixo, segurament ara tindrà uns mesos en els quals no vull dir que sigui tot fàcil ni molt menys, però sí que diguem-ne que segurament serà una mica més automàtic potser i després arribarà el moment decisiu. Clar, com es prepara tot això? Com es pot arribar en el millor moment, en el moment òptim, en un sistema de competició com el que té l'OSPI?
És que fins i tot pensa que comentaves, bueno, entre els quatre primers del grup, sí, els quatre primers del grup t'assegura un pas. Si quedes primer tens dos bales, però els altres creuaments és a un partit. És igual que les fases. A 40 minuts i quedes dintre o quedes fora. O sigui, podríem perdre dos partits i no pujar. Llavors, jo crec que la competició, el fet de competir-ho tot en el dia a dia, per mi és un aspecte important, és el físic. Estem ficant molt èmfasi en això, volem jugar ràpid, hem de ser meticulosos en molts aspectes en el dia a dia. Jo crec que la competició ens portarà a arribar bé al final. Hem de tenir aquell punt de fortuna que l'any passat no vam tenir en els moments importants, com quatre lesions seguides al mateix moment. Bueno, crec que hi ha una part que no controlem, però bueno, jo crec que la competició ens ajudarà a arribar bé allà.
I estem parlant sempre de pujar de la part alta. Qui són els rivals de la part alta d'enguany del seu l'Hospitalet?
Bueno, en el grup CA, jo crec que, bueno, per mi Mollerussa és un equip que porta anys fent les coses bé i amb una inversió alta. Després està a Tarragona, que també és un equip amb molta història que ve de baixar. Jo crec que Baix també estarà per allà i per mi Castelldefels, fins i tot Roser, són equips que crec que poden estar en aquella zona lluitant per aquestes places amb nosaltres.
El grup és més assequible que el de la temporada passada, que era una mica més de gallos, potser aquí hi ha menys, la sensació, des de fora, com a mínim.
Per mi l'altre grup, igual que l'any passat vam tenir el grup fort, jo crec que l'altre grup té 6 o 7 equips amb molt, molt, molt nivell. El que sí que crec és que la zona baixa del nostre grup és més forta i la zona baixa de l'altre grup jo crec que hi ha més equips, 3 o 4 equips, bastant més despenjats que els altres.
Per cert, hem parlat de novetat, sinó hem parlat també de novetat també al cos tècnic. Tens a Jorge Tarragona com a segon entrenador, que a la vegada és el director tècnic. Això et sents còmode en el sentit que al final és el teu jefe, entre cometes. Tu ets el jefe com a entrenador, però ell és el teu jefe, no? com a director com a esportiu. La relació sé que és molt bona entre els dos, però et sents còmode amb...
Sí. El Jorge és Hospitalet, és el club. Per mi és una persona que té els valors del club. Per mi és un luxe poder treballar amb ell. És una persona que ha entrenat a l'Ep Plata, amb una història, ha fet coses molt bones al club i que quan em ve a buscar, des de que em ve a buscar, tenim una relació molt bona, parlem cada dia i tenir-lo en l'equip i l'estaf no només ens ajuda a nivell esportiu, que és moltíssim, sinó que és un luxe. Jo sempre, quan algú em pregunta, sempre li dic, l'any passat el Jorge no es va perdre cap entreno de l'equip. Llavors, l'únic que ha fet és, en lloc d'estar assegut, s'ha posat a pista i opina, i la veritat és que estic encantat.
Perquè a més també tens l'Alfonso García, president.
Bueno, és que, clar,
l'altre... A tots els teus jefes al teu voltant.
Estic tots allà, sí, però bueno, és el que et dic, és una relació molt, molt fàcil.
Per acabar, Òscar, fa una estona ha estat aquí el Cristian Gómez i que aquest any el Tecla està també a tercera FEB, però a un grup diferent, i ell ha dit que sí que li hagués agradat fer un... que hi hagués tocat derbi OSPI i Tecla. No sé si també t'hagués agradat, des del punt de vista de festiu, de partit xulo de la ciutat de l'Hospitalet, que hagués tocat Ospitec en el mateix grup i haguessin pogut viure aquest derbi en directe?
Bueno, no especialment tampoc, no tinc res, crec que deia el derbi amb el segon equip, ja hi haurà una festivitat.
Sí.
No tinc res, o sigui, m'és igual, no em fa res jugar contra el Tecla. Per mi jugar contra el Tecla pues és això, jugar contra el quart, és la mateixa motivació. Entenc que per la ciutat pot ser, o per vosaltres pot estar bé, però al final és un quart o és un boet o és un equip més.
Doncs Òscar, esperem que, ja saps que a final de temporada molt probablement et tornarem a convidar i esperem que aquesta vegada tornis ja per parlar de l'ascens de l'Ospi a segona FEB.
Que sigui més llarg, no?
Que sigui més llarg, evidentment, que arribis el mes de juny. Que l'entrevista sigui el mes de juny ja seria segurament una bona senyal, que
molt bona senyal,
si no és el mes de maig. Per tant, gràcies com sempre per seguir amb nosaltres i res, i molta sort durant la temporada.
Gràcies.
Doncs deixem a l'Òscar Navarro, el tècnic del Sant de Sevi l'Hospitalet, tanquem el bloc de les entrevistes i seguim parlant, això sí, de bàsquet. I com dèiem al principi del programa, hem tingut aquest dissabte el debut d'un nou projecte femení de bàsquet, com és l'Espanyol Joventut l'Hospitalet, el Joventut l'Hospitalet que sempre hem conegut, ara vinculat amb l'Espanyol, amb les seccions esportives de l'Espanyol. I aquest debut va ser amb derrota a casa contra el Badruna Gràcia. Malauradament, doncs, el conjunt d'Albert Raurell no va ser capaç de sumar en aquest primer partit de Supercopa Catalunya, de la màxima categoria del bàsquet català. No va començar del tot bé l'equip hospitalenc, perdent tant el primer com el segon parcial, però sí que a partir del tercer de quart va ser quan va estar millor. Aquí veiem precisament la tercera, Mireia Ballesta, la màxima notadora del Joventut l'Hospitalet, amb 18 punts. A més, una figura en aquest sentit clau dels darrers anys perquè s'ha mantingut fidel al Joventut l'Hospitalet. Va estar en aquell joventut que va aconseguir pujar a Liga Femenina 2, tot i que després no va poder jugar. Va estar l'any passat amb l'equip a Primera Catalana i també està aquest any a Supercopa. Més enllà d'això, com dèiem, el tercer quart va ser el millor moment del Joventut l'Hospitalet, de l'Espanyol Joventut l'Hospitalet. Es va arribar fins i tot a posar 39-39 a pocs minuts per acabar el tercer període. Va acabar aquest tercer quart 39-43 i sobretot el problema va ser l'inici de l'últim quart amb tres triples consecutius del Badruna Gràcia que van sentenciar el partit. Va posar la marca d'un 41-54 que va fer molt mal aquest equip, el conjunt d'Albert Raurell. I finalment doncs, el partit doncs, no va poder ser de victòria per l'Espanyol Joventut l'Hospitalet, que això sí, com dèiem, va fer un partit des del minut 1 intentant competir, però finalment derrota per 51-58 en aquest debut a la Supercopa Catalunya Femenina de Bàsquet.
Era el nostre primer test de Supercopa, que ens cau una mica d'hora, no? El 13 de setembre començar la competició, però molt content per l'esforç de les noies. Crec que no hem perdut la cara al partit en cap moment dels 40 minuts, inclús hi ha hagut un moment que hem anat per davant el marcador, i bueno, això és molt llarg, i encara crec que tenim molt marge de millora i de créixer, i que ens serveixi com a test d'adaptar-nos al que representa la categoria i jugar a Supercopa.
Poca gent valora que nosaltres hauríem d'estar aquí i crec que estem donant la cara i que queda molt de camí, però que hem començat prou bé. Sobretot la consciència de saber on estem. I a partir d'aquí el treball, la constància i tot el que cal per estar a la categoria que som.
Comencem el bloc poliesportiu parlant de l'Hospitalet Beisport, que va debutar enguany a la segona divisió B de futbol sala i ho va fer amb victòria, 4-2, davant del futbol sala Canet i per tant doncs, 3 punts per començar la temporada d'aquest nou projecte del conjunt de l'Hospitalet Beisport amb José Ibáñez com a tècnic i amb aquesta victòria davant el Canet. Veiem els gols. Primer de Sergi Vargas, l'1-0, minut 8. Aviat va sortir millor l'Hospitalet Beisport en el partit. Va aconseguir aquest primer gol de Sergi Vargas. Aquí arriba l'expulsió del porter visitant. Aquests instants que l'Hospitalet Beisport va tenir superioritat numèrica sobre el terreny de joc, ho va aprofitar per novament marcar pel poliesportiu municipal Sergio Manzano, amb aquest 2-0, també marcat per Sergi Vargas. I també al final de la primera part, més moments claus, amb dos dobles penals que va tenir el Canet. No va ser capaç d'anotar cap d'ells. El primer el va aturar el capità de l'Hospitalet d'Esport, Ivan Reyes, el segon, va anar directament fora, i això doncs va permetre a l'Hospitalet d'Esport d'aquest home, de José Ibáñez, arribar al descans amb el 2-0 a favor del conjunt hospitalenc. La segona part sí que és cert que va estar molt millor al Canet, i fruit d'això doncs van arribar els dos gols del conjunt visitant. Primer d'Adrià Donadeu, minut 34, i després de Pol Corbellini, minut 36, posant el 2-2. En el marcador, quan només faltaven 4 minuts, era moment crític pel conjunt hospitalenc, però aquí aconsegueix marcar Antoñito el 3-2 favorable a l'Hospitalet d'Esport quan faltaven ja pocs minuts pel final. Va ser clau, evidentment, també aquest doble penal novament fallat pel conjunt visitant, ben aturat en segona instància per Ivan Reyes, i Ivan Reyes que va ser protagonista de la, segurament, la jugada més espectacular del partit. Ja amb atac de 5, aconsegueix controlar la pilota al porter de l'Esport i des de la seva pròpia porteria marca el definitiu 4-2, gran gol d'Ivan Reyes i 3 punts d'or per l'Hospitalet d'Esport, que comença la segona B amb victòria.
Un partido muy, muy complicado, ¿no? Yo creo que en la primera parte nos cargamos muchísimo, muy rápido con las 5 faltas. Esto nos limita el poder ir a presionar toda la pista, que es lo que teníamos de plan de partido. Y a partir de ahí en la primera parte sufrimos, pero yo creo que tenemos buena lectura en la media pista. Sí que es verdad que la segunda parte es totalmente de Canet, sí que es verdad que nos someten, que nos dominan, pero ahí yo creo que el equipo ha dado un pasito a la hora de sufrir, y cuando el partido está más complicado con el empate a 2, ¿no?, hemos sido capaces de sacarlos, ¿no?
La verdad es que el equipo ha sabido sufrir, íbamos 2 por delante, nos han empatado y al final hemos conseguido sacar, y muy bien, muy contento por todo el esfuerzo que ha hecho el equipo, que ha sido enorme.
I parlem ara de waterpolo, parlem de waterpolo femení i parlem del torneig que sempre organitza en aquestes dates l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, la S, amb aquest torneig femení, sènior femení de waterpolo memorial Agustín Martínez, novè memorial Agustín Martínez en record de l'històric dirigent de l'agrupació esportiva Santa Eulàlia que ens va deixar fa uns anys. Com sempre, molt bon ambient, com sempre un torneig molt útil per preparar la temporada, tots els equips que competeixen, i un torneig en aquest cas guanyat pel Rubí, primer classificat, segon l'Horta, tercer el Vallirana i quart l'agrupació esportiva Santa Eulàlia, va ser el quart classificat d'un torneig que va tenir 8 equips, aquest poliesportiu municipal de Santa Eulàlia que es van citar en aquest, insistim, novè memorial de waterpolo femení Agustín Martínez. La S, a més d'aquest torneig, ja ha iniciat la Copa Catalunya de Primera Divisió amb derrota davant del Molins de Rei per 9-6. Aquest dissabte jugarà el conjunt de Judit Pujol el seu segon partit contra el Barcelona, i en cas de victòria tindria opcions clares d'accedir a les semifinals de la competició de la Copa Catalunya de Primera Divisió de waterpolo femení.
Es un torneo muy importante, primero de todo es para una persona muy querida, es un memorial del Agustín Martínez, y al final también es uno de los pocos torneos femeninos que se realizan en España y muchos equipos vienen para comenzar la temporada. Nuestro objetivo de este torneo es mejorar como equipo y crecer. Al final Rubí es el equipo que ha bajado en División de Honor y ha mantenido todo el equipo, por lo tanto será uno de los equipos muy fuertes en la liga.
Bueno, al final un partido muy intenso por ambas partes. También nosotras somos un equipo nuevo que se ha notado y el cansancio también ha estado presente, pero al final lo hemos intentado y hemos hecho lo mejor posible.
I fins aquí el programa d'avui, ho deixem aquí, però recordem que aquesta setmana hem d'estar molt pendents del Mundial d'Atletisme de Tòquio amb la nostra Maria Vicente tornant a una gran prova internacional. L'atleta de Bellvitge debutarà a partir de divendres aquí, al Mundial de Tòquio. Gràcies a l'equip tècnic i a la resta de companys pel programa d'avui. Molt bona setmana i fins al pròxim dilluns.